pòster amb una imatge fotogràfica completa de Jerusalem.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Pero vea que sea
amb tio Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea amb tio Xixona.
Amb tio Xixona.
Turrón, turrón.
Aquests dies Andorra fa un fred hivernal. Tots ho sabem. Els nassos es congelen, les mans s'esquerden i el fred ens cala fins als ossos. No t'agradaria submergir-te en aigües termals i aïllar-te del món exterior? Vine a Caldea i desconnecta. Ho tens molt a prop. Consulta les nostres tarifes i ofertes a caldea.com.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, què tal? 2:05. Avui dediquem els primers segons del Zona Mixta a un equip català que està fent història i que vol seguir fent-ne. És d'aquells que no tenen gaire cabuda, malauradament, en els grans mitjans de comunicació, gairebé sempre són ignorades, però que porten amb orgull el nom de Sabadell i de Catalunya per tot el món. Són les jugadores del Club Natació Sabadell, que han guanyat dues Copes d'Europa en els darrers 3 anys i que aquesta tarda comencen a Imperia Itàlia el camí cap a la tercera Copa d'Europa en 4 anys. Les de Nani Guiu tenen arguments esportius suficients per lluitar per un nou títol. El camí comença avui i fins diumenge hauran de disputar 4 partits per quedar primeres de grup i tenir d'aquesta forma un bon creuament de cara als quarts de final, cita prèvia abans de la final a 4 de la competició. Laura Ester, Jennifer Pareja, Maika García, Ani Espar i a totes les integrants de l'equip Vallèsà des de la distància us desitgem un molt bon debut a la Copa d'Europa.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
A les 2:07 donem la benvinguda al Roger Castillo. Com estem, Roger? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Ganes de fer coses avui.
Sí, i avui és un
i
dia
de parlar de molts temes. I
estem inquiets, tenim molts
i avui,
temes. Pel
i avui anunciarem un d'aquests que ens fan molta il·lusió perquè, si res no falla, tindrem a l'Òscar Cadiach, el millor alpinista català de la història.
Això esperem, d'aquí uns minutets.
Que té una nova aventura molt xula de cara a 2014 i que pot arrodonir un currículum extraordinari.
Un repte impressionant i que tenim moltes ganes de sentir com l'afronta, o com el viu, o com l'ha plantejat per arribar. Doncs ara el descobrirem, però és un repte d'aquells que si algú en condicions normals l'intentés fer, impossible.
Sí, sí, a sobre li posarà la cirereta, aquest currículum extraordinari, tindrà els 14 cims de més alts de la Terra i serà el primer català a aconseguir-ho. Vinga, tenim més coses, però, per exemple, comencem amb futbol, perquè 8 equips ja estan classificats per als vuitens de final de la Champions.
Són el Barça, l'Atlètic de Madrid, el Chelsea, el Bayern de Munic, el Manchester City, el PSG, el Real Madrid i el Manchester United, que ho va aconseguir ahir amb un triomf contundent per 0-5 contra el Leverkusen. La Real Societat eliminada després d'encaixar un 4-0 al camp del Shakhtar.
L'Espanyol B aconsegueix un avantatge mínim a la Copa Federació.
El filial blanquiblau va superar el Penya Esportiva de Santa Eulària de Riu per 3-2 a l'anada dels setzens de final de la fase estatal d'aquesta competició. Els de Manolo Márquez hauran de gestionar aquest avantatge en el partit de tornada previst per el 18 de desembre.
Oriol Alsina, nou director esportiu del Girona.
Combinarà aquesta tasca amb la de director tècnic del Llagostera després de l'experiència fallida en aquest inici de temporada, assumint les mateixes funcions que havia tingut amb el Palamós. Sergi Raset continuarà com a director tècnic del conjunt gironí.
I en poliesportiu destaquem que el Barça de futbol sala torna a centrar-se en la Lliga.
Després d'aconseguir la classificació per a la final a 4 de la UEFA Futsal Cup fa tot just 6 dies, l'equip de Marc Carmona torna a disputar un partit de Lliga contra el Río Renovables de Navarra. L'enfrontament, el penúltim de la primera volta, es disputarà a les 9 de la nit.
I avui, com sempre, tenim seccions. Tenim rugby i també Estela de Bor. Serà cap a la segona part del programa, més enllà de 2:45 de la tarda. Comencem una mica de Champions.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta.
Doncs ja tenim 8 equips classificats per aquests vuitens de final de la Lliga de Campions. Són aquests equips, els repetim, el Barça, l'Atlètic de Madrid, el Chelsea, el Bayern de Munic, que fins ara és el millor equip de tota la competició, el Manchester City, el PSG, el Real Madrid i el United, que ja estan classificats per als vuitens de final. En alguns d'aquests grups encara s'ha de determinar l'ordre, si seran primers o segons dels diferents grups. I ahir teníem dos equips espanyols en competició. Un va perdre i contundentment davant del Shakhtar Donetsk, 4-0, va caure la Real Societat, que queda fora de la lluita, vaja, de qualsevol competició europea, tampoc estarà a la Lliga Europa, i el Madrid, que tot i jugar amb un home menys durant molts minuts, va ser capaç de derrotar 4-1 al Galatasaray.
Diguem que el grup del Madrid s'acaba d'ordenar correctament. El Madrid guanya a casa fàcilment contra el conjunt turc, contra el Galatasaray, en un partit doncs, en què va brillar Arbeloa, per posar un nom, que va marcar un gol, va donar una assistència, va sortir corejat del Santiago Bernabéu, una cosa que em sembla que no havia passat mai amb aquest jugador.
Li van fer un penal que no van xiular.
Li van fer un penal que no. O sigui, un partidàs d'Arbeloa, cosa mai vista. No en el Madrid, no, en el món del futbol. Per tant, ens alegrem, evidentment, per ell, per aquesta victòria blanca, doncs, que ja sumen 13 punts de 15 possibles. I l'altre partit d'aquest grupet, del grup B, Juve, doncs, que va posar una mica les coses sobre la taula, va ordenar una miqueta, va endreçar el grup i va guanyar contra el Copenhagen. Per tant, es posa amb 6 punts, 4 en tenen el Galatasaray i Copenhagen l'última jornada. Doncs un partit clau serà el Galatasaray Juve. Si el Galatasaray guanya, doncs es posarà segon i la Juve quedaria fora. Però si la Juve empatant, en té prou en principi.
En té prou amb un puntet a la Lisa Millent per seguir endavant la Juve, però compte que aquests turcs a casa seva sempre són un rival difícil de batre, però sí que és cert que aquesta Juve està en un bon moment de forma, amb Arturo Vidal en plan golejador, ahir va fer 3 gols.
Sí, un hat-trick,
Pogba, aquest jugador francès, està erigint com un jugador molt important i d'un futur realment brillant. Llorente també va ser objecte de penal, es segueix doncs molt ben... Vaja, molt ben adaptat l'exjugador de l'Atlètic Club de Bilbao i la Juve, que sembla que comença a jugar el seu millor futbol ara en aquest tram decisiu de la Lliga de Campions. També ara és líder ja també al Calcio.
És líder al Calcio després de que la Roma doncs, no pogués superar el seu últim partit. Recordem que es va jugar dilluns, quan havíem parlat doncs, encara no sabíem aquest resultat. Sí. Una Juve doncs, que també té Carlos Tevez, que també està en bona forma. Per tant, Juve que de mica en mica això va posant-se les piles i que realment a la Champions li ha costat molt 6 punts de 15 possibles. No és el que esperava esperàvem en aquest grup amb Copenhagen i Galatasaray de rivals, però ara ho té més de cara.
I la Juve està a la següent fase, eh? Vull dir,
ho esperem per la...
Això és una opinió molt personal, sí. Però jo crec que els millors equips d'Europa han d'estar sempre als vuitens de final, que això llueix, dona més lluentor a la,
no,
a la competició.
Evidentment, si tenen qualitat...
I com un segon de grup,
no
i com un segon de grup... Compte,
a veure qui li toca, sí.
A veure qui li toca a la Juve.
No, hi haurà alguns segons de grup interessants. La Juve és un d'ells, el City podria ser un altre segon de grup, depèn de com acabi l'última jornada, d'aquests també, d'evitar com sigui, perquè recordem aquest grup, el grup D, sí. Ahir van guanyar tant Bayern com City, el Bayern va guanyar per 1-3 al camp del CSKA de Moscou, i el City va guanyar per 4-2 contra un Victoria Pilsen, que li va complicar una mica més les coses del previst, però vaja, que va resoldre el tram final de partit, 2 gols als últims 10 minuts claus pels anglesos. Mm-hmm. Per tant, els citizens, doncs, que es posen segons amb 12 punts, el Bayern és primer amb 15 de 15, però l'última jornada, recordem, és un Bayern-Manchester City. Si el City sorprèn el Bayern a domicili, haurem de veure qui acaba primer de grup. No, en principi, el Bayern de Guardiola ho té tot de cara, i per tant, el City seria d'aquests segons incòmodes o que tot primer de grup voldria evitar.
Un altre equip que ho ha fet bé en aquesta competició és el PSG, que en el grup C és ja definitivament primer de grup després de guanyar en el temps de descompte a Olympiacos. L'equip de Mitchell, que jugarà la segona plaça amb el Benfica en l'última jornada, es disputarà el partit Anderlecht-Benfica i el Paris Saint-Germain Olympiacos, no, això està malament, eh? És l'Anderlecht Olympiacos i el Paris Saint-Germain Benfica.
Correcte. Correcte. Sí, en aquesta jornada, en aquest grup hi havia una jornada interessant, perquè a falta d'un minut per acabar els dos partits, el PSG empatava 1-1 contra l'Olympiacos i l'Anderlecht empatava contra el Benfica, cosa que deixava l'Olympiacos, doncs, amb tot de cara per ser als vuitens de final. Amb aquest gol del PSG i amb el gol del Benfica també al minut 90, en aquest cas de Rodrigo, què passa? Doncs que l'Olympiacos i Benfica empaten a 7 punts i per tant s'ho hauran de jugar tota l'última jornada. Per tant, ja veurem a veure quin dels dos acompanya els francesos en aquests vuitens de final de la Lliga de Campions. I el grup, doncs, que esperàvem a veure si hi podia haver una carambola per la Real Societat, no es va produir. No es va produir, va quedar una miqueta lluny que es produís. El Manchester va complir, va guanyar 0-5 al camp del Bayer Leverkusen, 10-2 guanyar 0-5 al camp del segon classificat de la Bundesliga, que avui descobrirem segurament que és la Lliga
més competitiva
sí. d'Europa, o del món, podríem dir, perquè així em sembla que l'anàlisi ho destaca. Però, atenció, la Real Societat havia de guanyar, esperar aquell resultat, el resultat es compleix, però el seu 4-0 contra el Shakhtar en un partit, doncs, en què realment no van tenir gaires opcions de donar la sorpresa.
Una llàstima perquè els donostiarres ja han quedat fora de tota opció de seguir endavant a Europa, ni Lliga Europa ni tampoc Lliga de Campions, i aquesta nit encara continuem pendents de competicions europees, en aquest cas de la Lliga Europa, on també tenim equips de la Lliga Espanyola, com per exemple el València, que visita el Swansea, com també el Sevilla, en aquest cas, que també està en aquesta competició, jugarà a casa davant de l'Estoril, i també estarem pendents què fa el Betis, que visita l'Olímpic de Lió. Betis i Sevilla juguen a les 7 de la tarda i el València començarà a jugar quan passin 5 minuts de les 9 del vespre, en un d'aquests horaris estranys, però és un horari ja consolidat, un horari de Lliga a Europa. Nosaltres seguim parlant de futbol, anem cap a avui l'estadi de Cornellà, perquè l'Espanyol ha realitzat allà la sessió d'entrenament.
Zona mixta, esports a la carta. Ciutat esportiva Dani Jarque.
Un minutet passa d'un quart de 3 de la tarda i avui, com dèiem, els blanquiblaus han canviat la gespa d'entrenament de la Dani Jarque per la de l'estadi de Cornellà al Prat a porta tancada, perquè ja comencen a preparar a fons la visita de dissabte de la Reial Societat. A veure si ha pogut esbrinar alguna coseta d'aquesta sessió d'entrenament l'Ignacio Miguel. Ignacio, com estàs? Bona tarda.
Hola, Dani, buenas tardes, ¿qué tal?
Has pogut saber què està preparant Javier Aguirre per rebre la Reial Societat? Has pogut mirar per algun foradet el que ha passat en aquesta sessió d'entrenament o ha estat impossible?
Nada, nada, Aguirre ha cerrado completamente las puertas de su entrenamiento, como decía, ya se ha decidido así para que, como se suele hacer también en estas épocas del año, el césped de la ciudad deportiva pueda ir descansando con frío que ha llegado de golpe. Uh-huh. Y nada, todo ha sido a puerta cerrada, no hay pistas, y irse nos da miedo, ¿no? Porque viendo tantos cambios tácticos como ha hecho en los últimos, no últimos partidos, sino durante toda la temporada, no sabemos qué es lo que nos puede estar frente a la Real Sociedad. Lo que sí que está claro es que los hombres de Javier Aguirre saben, muy importante, ganar a la Real Sociedad como a la Almería, o como bien decía hoy Coloto, que ha sido el encargado de atender los medios de comunicación, muy importantes todos los partidos hasta el parón de Navidad. Pues ya está prácticamente la mitad de liga jugada, ya viene la segunda vuelta y cuantos más puntos tengas, mucho mejor. También, como te decía, ha sido Diego Coloto, que volvía a la titularidad de su fin de semana, que ha atendido a los medios de comunicación. ¿Qué bueno, nos ha contado?
Mucho, pues bueno, muchos los partidos que nos quedan hasta el parón navideño, le damos mucha trascendencia, mucha importancia, de cara a que ya va a pasar casi mitad de la liga, ¿no? Entonces intentaremos en cada uno de los partidos poder sumar, poder ser competitivos y tener una buena cantidad de puntos, ¿no?, de cara a la segunda vuelta.
Doncs un coixí, no?, és el que demana una mica Diego Coloto de cara a aquests partits que venen ara de la Lliga de l'Espanyol, primer Real Societat, després el Almeria, i també trobar una mica, Ignacio, la regularitat que l'equip no ha tingut des de les primeres jornades de Lliga, és a dir, dues setmanes consecutives puntuant i si pot ser de 3 en 3.
Sí, efectivamente, o la Liga en general hay un problema, que si ganas un partido estás a 2 de Europa, pierdes 2 y estás en el descenso.
Claro.
También lo hablaba Diego Coloto, que no hay que centrarse y mirar para arriba y para abajo, sino que hay que ser regular, seguir trabajando, tener intensidad para conseguir los máximos puntos posibles y ya en abril mirar el objetivo.
I tant que sí. Doncs a veure si dissabte s'aconsegueix aquesta victòria davant la Real Societat, que a més és un equip que ve ferit. Ara ho comentàvem amb el Roger Castillo, ahir va encaixar 4 gols davant del Shakhtar Donetsk i queda fora ja de competició europea. De vegades això és perillós, quan et ve un equip ferit, vol demostrar també doncs, que pot reaccionar en la competició domèstica, però bé, per això han d'estar preparats els homes de Javier Aguirre, per demostrar intensitat des del primer minut, anar per al rival, que a més estarà segur una mica cansat d'aquest llarg viatge cap a terres ucraïnes. Ignacio, gràcies. Seguim parlant de cara a demà, a veure com preparen el partit de dissabte, perquè demà tindrem llista de convocats.
Sí, efectivamente. Mañana entrena la Ciudad Deportiva a las 10:30. Únicamente los primeros 15 minutos puerta abierta, que están hechos para que las televisiones puedan tomar imágenes. No se verá nada de la preparación del partido. Después conoceremos la lista de convocados de la mano de Javier Aguirre, que dará la rueda de prensa prepartido.
Moltes gràcies, Ignacio. Doncs demà seguim parlant. Una abraçada, bona
feina. Un abraço, Dani.
Adéu, fins ara. Nosaltres us recordem que avui no hem parlat de l'actualitat del Barça perquè els homes del Tata Martino no s'han entrenat en aquesta jornada de dijous. Demà serà quan tornin a la feina i se centrin ja de forma exclusiva en el partit de la nova catedral, els Blaugrana, que estrenaran el nou terreny de joc de l'Atlètic Club de Bilbao, on de moment els homes d'Ernesto Valverde no han perdut cap partit. A veure si els Blaugrana són capaços de sumar els primers 3 punts foranis en aquell estadi. Nosaltres fem una petita pausa, res, un parell de minuts, i tornem tot seguit amb més coses.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretillas TR.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sodia Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sodia Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ocean Blue. What have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
l'actualitat poliesportiva.
Dues i 22 minuts, ja sabeu que els del Zona Mixta ens agraden tots els esports, però també tenim especial cura per aquells esports que es desenvolupen en la muntanya, en tot el que siguin curses de muntanya, i també l'alpinisme, doncs, ens agrada conèixer i endinsar-nos en aquest món que és tan i tan maco. Doncs, si parlem d'alpinisme, aquí a Catalunya un dels esportistes, doncs, més reconeguts i més importants, sense cap mena de dubte, és l'Òscar Cadiach, que té a tocar el repte que tot alpinista li agradaria aconseguir algun dia, que és ascendir els 14 cims més alts del planeta. Doncs bé, només li queda un, és el Chollo, que si ho aconsegueix, doncs serà el primer català que puja els 14 cims més alts del planeta. Cadiach va presentar ahir a Barcelona el repte 14+1 Himalayan Challenge, i volem que ens expliqui de què es tracta aquest nou repte de l'Òscar. Òscar, com estem? Molt bona tarda i benvingut.
Hola, com esteu? Molt bé, aquí gaudint després d'aquest event, d'aquesta presentació, que per cert he de dir que el repte que em queda és el Broad Peak, el Chollo, sí. És el més 1, que és la gran travessa de la Via Làctea, que ahir ho vam desvetllar, quin era aquest més 1, i és el 7.000 més alt de la Terra, que té 7.952 metres, sí. I que des d'allà hi ha una travessa que li volem denominar la Gran Travessa de la Via Làctea, perquè travessa des de 7 quilòmetres de la cim del vèrtex del Hiatxungkang fins al cim del Chollo, que té 8.201 metres, i seria una primera mundial i seria una aportació a l'alpinisme. I què estem en aquesta aura de que a prop de, doncs, de la Via Làctea, doncs també hem de dir que és amb un terreny, doncs, també una mica místic, no? Com podria ser el Tíbet, al costat del monestir de Rombuk, o com pot ser Nepal, no? En el massís de l'Himàlaia.
Seran més de 5 dies per sobre de 7.400 metres. Aquesta és la idea i el que es necessita per recórrer la distància que hi ha entre el Hiatxungkang i el Chollo?
Sí, com no s'ha fet, no ho sabem exactament, dependrà de la dificultat que trobem, però hem de preveure que estarem situats per damunt dels 7.500 metres i fins als 8.200 durant, com a mínim, dos dies per fer l'ascensió dels 7.900, o potser un dia, anant molt ràpids, si estem molt ben aclimatats, però probablement després poden ser dos dies, com a mínim, i potser un altre dia per baixar, o sigui que gairebé 5 dies anant ràpid no ens els treu ningú, i anant, doncs la cosa una mica més lenta, podrien ser 7. Mm. En el qual estem parlant de tenir una força especial per fer aquesta empenta, una experiència, una gent rodada que puguem afrontar un repte així, una força interior, diríem.
És un dels reptes més exigents, segurament, a nivell físic, a nivell d'altura, que hauràs afrontat, Òscar, al llarg de la teva dilatada carrera esportiva, no?
Sí, el tema és que pensem que és una manera d'aportar en l'alpinisme, no? Sí. Perquè si ens dediquem a fer repeticions, per mi el completar els 14.800 no deixa de ser una repetició. A veure, si tu vols, interessant, perquè farà 30 anys que vaig començar amb el Nanga Parbat, que va ser el meu primer 8.000 l'any 84, sí. I ara pretenc acabar amb el Broad Peak l'any 2014. Mm. Però no deixa de ser coses que en aquest món no moltes persones, potser jo soc de la dotzena persona que ho faig sense l'ús de l'oxigen artificial, però no deixa de ser una repetició, no? Però jo prefereixo destacar que les rutes que hem obert a les grans muntanyes, a mi se'm dona bé l'alpinisme de grans alçades, m'agrada l'escalada, m'agrada l'activitat esportiva en si, l'aire lliure, però se'm dona molt bé, doncs, potser les grans alçades, les grans expedicions. Vaig poder fer l'Everest per les dues vessants, per la tibetana, per la nepalí, el Chollo mateix l'he fet per una nova ruta. Aquesta és l'aportació que nosaltres fem a l'alpinisme. Obrir un nou itinerari, doncs, que queda la teva empremta per posteriors generacions, no?
El que li agrada, per tant, a l'Òscar més que aconseguir aquesta marca és això, no? El repte que suposa per un alpinista obrir una nova via, una via que quedi ja per sempre més, i sempre serà una via que l'Òscar i els seus companys d'expedició, que te'n vas amb gent molt experta, sempre sabreu que és vostra aquesta via, no? Bé vostra, que l'heu obert vosaltres i això és el que engrandeix l'esperit d'un alpinista, no?
I tant, la sensació no, o sigui, no es podeu imaginar la sensació que es pot arribar a tenir quan tu petges o et camines o passes per un lloc que no hi ha passat mai ningú. És una sensació inexplicable, perquè realment és una sensació. L'altre, com que hi ha un precedent, ja segueixes com un camí, diguéssim, com un camí traçat, que saps que hi ha passat algú, però la sensació de que no ha passat mai ningú és un tema de sensacions, és totalment diferent. I sí, que ens acostem una mica cap als estels i aquí entrem potser en un terreny una mica més místic de la muntanya, no? Com, per exemple, mossèn Cinto Verdaguer, era un místic de la muntanya, o mossèn Oliveres, que era un esportista, o mossèn Font i Seguer, que era un coneixedor del territori, com Montserrat, el Montseny, Amigo. Llocs interiors que a vegades ens aporten aquesta força per a aquests grans reptes, no?
No, és una autèntica passada el que us espera. I clar, entenc també, Òscar, que a nivell físic segurament la preparació serà encara més exigent que quan vas a fer alguna via que ja està oberta. Entenc que també les hores d'entrenament i de preparació t'hauràs de sacrificar molt més en això també.
Són importants. El que passa que per la meva professió com a guia d'alta muntanya doncs gaudeixo de bons moments d'activitat, ja sigui en plan docent o ja sigui en plan conducció, portant gent a la muntanya. I jo em bellugo bastant en aquests ambients. Per mi tots són com petits reptes, que aquests petits reptes o petites expedicions em porten sempre amb un entrenament tant físic com mental, perquè jo penso que un percentatge molt elevat que està en la ment, no sols és el físic. Evidentment, el físic t'ha d'acompanyar. De moment, toquem fusta, ens acompanya, però hem de mantenir sempre doncs, en un estat d'alimentació, d'entrenament, de mental, doncs, que sigui amb un bon esperit.
I l'equip que t'endús del millor que hi ha en el món de l'alpinisme, no? El Jordi Coromines, la Gerlinde Kaltenbrunner, que va ser la primera dona, em sembla, que va assolir tots els 8.000, un equipàs, no? Un dream team, fent una mica el símil que fem...
Bueno, amb això sí, ja estem treballant, perquè evidentment el factor humà és el més important. Podem tenir somniar amb la gran travessa de la Via Làctea, però si no tenim una mica definit un equip, és difícil poder-la complir. Clar. Amb en Jordi Coromines ho vam parlar. Sé que mentalment estem, i físicament, estem en un bon moment per poder-ho fer. Sí. Amb la Gerlinde li vaig proposar el projecte. Evidentment, encara ens falta el pas més definitiu per poder-ho dur a terme, que és el finançament. I això està realment difícil, no? Difícil. Estem entre dos països, els permisos són dobles, estem en dues muntanyes, els permisos també són dobles, no?
Doncs, Òscar, i quan marxaríeu cap allà?
L'ideal és que això ho féssim a la primavera. La primavera és jo quan vaig tenir aquesta visió, el 2010. Estem parlant d'abril-maig, i l'important és que ho poguéssim, no ho demoréssim per una altra primavera, sinó que pogués ser aquesta propera, no?
I després d'aquesta expedició, Òscar, a pensar després en el Broad Peak, tens la intenció també que sigui durant el 2014 aquesta ascensió a l'últim 14è que et falta?
Sí, aquest granet de sorra, que seria, o la cirereta, millor diu, dels 14, per tenir tot el ramat, hauria de ser, doncs, per ser, hauria de ser el mes de, a finals de primavera, el juny, juliol. Llavors esmerçarem tots els esforços. A veure, no es pot dir mai fins que no es pot dir que hem fet el cim fins que no has tornat a casa, no, o fins no, que tant. No has baixat al camp base com a mínim, no?
I tant, no.
Ens hem de, no hem de donar per fet, sinó simplement hem de ser humils, anar cap a la muntanya i veure com se presenta el temps, com quines possibilitats tenim i quina, bueno, en quin estat arribem i com ho farem. I bueno, el procés és llarg, però una mentalització amb previsió de futur sempre és molt, molt important, no? Mm-hmm.
Sempre la vida, no? Allò de dir poc a poc i bona lletra, jo crec que la muntanya, Òscar, que tu tens un munt d'experiència d'això, s'ha de multiplicar per infinit gairebé, no? Això del poc a poc i bona lletra i sobretot fent cas a tot el que teniu de tecnologia, de partes de meteorologia, etc, perquè amb la muntanya no s'hi juga, això ja ho saps tu. I el
sí, jo crec que és el camí a seguir, encara que no sembli, encara que puguem pensar que som uns bojos de la muntanya, jo crec que ho hem demostrat al llarg de la nostra trajectòria, hem sigut sempre molt prudents, i jo crec que és una manera de funcionar. Com que és la meva forma de vida, jo crec que en moltíssimes coses jo estic funcionant d'aquesta manera, i bueno, són les que m'ajuden a continuar endavant, i aquesta motivació és fonamental, i més amb els temps que corren, que està tot molt, molt difícil.
Sí, tant que sí, però bé...
Complicat, seria tant,
però,
la paraula.
Però hem de mirar endavant, ser optimistes, i amb gent de la teva empenta i les teves ganes encara per seguir fent reptes tan ambiciosos, doncs jo crec que molts de nosaltres doncs, ens il·lumineu, com ens il·luminaràs tu i el teu equip amb aquesta Via Làctea, que esperem que es pugui ser una realitat. D'acord, Òscar? Anem parlant i ens ho vas explicant, com va la preparació.
Perfecte.
I bé, que serà molt emocionant tot plegat.
Sempre que vulgueu. Moltes gràcies.
Gràcies, Òscar Cadiac, l'alpinista de referència de casa nostra que ens ha acompanyat avui aquí al Zona Mixta per explicar-nos aquesta expedició de la travessia de la Via Làctea. Unirà dues muntanyes, el Gyeongchang Kang, que és el 7.000 més alt del planeta, amb el Choyu. I a final d'any, l'objectiu, el Broad Peak, a veure si aconsegueix aquesta cirereta per aquest gran pastís dels 14 cims més alts del planeta. Seguim amb més coses, una mica d'envol.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i 35 minuts, ahir no vam poder parlar amb ell, volíem fer-ho perquè abans d'ahir va ser un dia molt especial per Raúl Entre Ríos, perquè tornava a la pista on va començar a jugar amb vol, la del Jovellanos de Gijón, i volíem saber quines sensacions havia tingut. El Barça va guanyar plàcidament 21-45 al Juan Fersa de Gijón. Raúl Entre Ríos, com estem? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Suposo que emocionant, no?, tornar tants anys després a la pista on va començar tot, on vas començar doncs, a jugar el que és el teu esport, el que és la teva feina.
Sí, pues un partido muy emotivo. La verdad que tenía muchas ganas de que llegara ya esa fecha de calendario, porque bueno, siempre es bonito volver a tu casa y más cuando bueno, llevas 13 años fuera y bueno, es un cúmulo de sensaciones. Que llevas, ¿no?, en ese partido, poder a tu familia, poder jugar contra antiguos compañeros, tener amigos en la pista, en la grada, y yo me tengo que estar muy agradecido por el recibimiento que tuve allí, porque me hizo único, ¿no?, el partido de ayer.
Perquè et van fer una mica d'homenatge, no?, i no sé si et van entregar alguna placa o algun trofeu commemoratiu, què és el que va passar exactament en aquesta pista de la Guia de Gijón?
Ahora este año lo que están haciendo normalmente es cuando llega un jugador de Asturias allí, que es, somos varios, ¿no?, que están distribuidos por la liga, pues siempre hacen una pequeña presentación, digamos, más especial, entre comillas, se nos dan una bufanda del equipo, ¿no?, y bueno, es el momento en el que un poco tienes el reconocimiento de la gente de tu tierra, que han estado allí y vino de crecer durante todos esos años que eras un chaval y que estabas empezando con esto de balonmano. Y bueno, en ese sentido, pues ya te digo lo que te decía, pues, que estoy muy agradecido de ese recibimiento, porque la gente, la verdad, que me ha mostrado mucho cariño y es importante.
perquè feia molts anys tu que no trepitjaves aquesta pista, aquest parquet, perquè clar, el Gijón feia molts anys que no estava a la màxima categoria, no?
Sí, sí, hacía muchísimos años que Gijón no podía disputar partidos de y más, bueno, siendo extraño que siempre ha sido una comunidad en la que han salido muchos jugadores y la Liga Sobal siempre ha tenido jugadores asturianos distribuidos por ahí y bueno, pues es raro que no haya sucedido antes, ¿no? Pero bueno, en mi caso, yo como otros tantos me tuve que marchar de allí en el año 2000 aproximadamente y bueno, era difícil pensar ya casi no podía volver a disputar un partido en tu ciudad natal, pero no ha llegado ese momento y estoy muy contento.
Perquè a nivell de planter, Raúl, sí que el Jovellanos sempre, tant en categoria cadet, juvenil, ha tingut bons equips que han competit pel Campionat d'Espanya, oi?
Sí, es lo que te decía, ¿no? El Jovellanos ya no es que solamente sea el equipo de Gijón ahora mismo, ¿no? Lo que hace es un poco nutrirse de Asturias en sí. Hay muchos equipos de Gijón, de Avilés, de Oviedo, que bueno, están rindiendo muy bien en esas categorías inferiores.
Covadonga, ¿no? También, Raúl.
Sí, Covadonga. Normalmente en las categorías inferiores, Asturias siempre tiene buenos resultados a nivel autonómico, ¿no?
Sí,
o sea, a nivel de campeonatos de España, pues siempre la selección asturiana tiene buenos jugadores y van sacando, ¿no? Una que hasta ahora no se podía tener una continuidad dentro de Asturias a nivel absoluto. Y ahora, pues, de todos estos jugadores jóvenes sí tienen esa continuidad y hombre, es muy importante para ellos el tener un espejo donde poder mirarse y tener fe en que, bueno, pueden continuar con la práctica de balonmano a nivel profesional.
I en el partit, què? Vas sentir una mica de nervis? Perquè no vas tenir una gran actuació, no? A nivell de gols, almenys, no em vas marcar.
No, bueno, a nivell de goles no tiene mucho este partido, la verdad que no. Bueno, el partido fue en la segunda parte. La verdad que no pensaba que quizás pudiéramos tener una diferencia tan amplia, ¿no? Al final del partido, porque ellos están haciendo buen balonmano, han ganado partidos a equipos que en principio tienen mejor plantilla que ellos, pero bueno, sí que es verdad que pusimos un buen ritmo durante todo el encuentro y al final sí fue una ventaja que bueno, pues el resultado lo dice todo, ¿no? Pero bueno, para mí, personalmente, el partido fue un poco extraño al principio porque no dejas de ser pista donde jugabas antes, vuelves después de mucho tiempo, tienes muchos reencuentros y bueno, hay muchas circunstancias que lo hacen especial.
Sí.
Pero bueno, una vez que estás en la pista te olvidas un poco de eso y bueno, tratas de hacer tu trabajo que tenía consiste en dirigir y trabajar para el equipo y bueno, como siempre lo he hecho.
Al final això dels sentiments és curiós, perquè hi ha partits molt importants que tu has jugat, de campionats del món, de campionats d'Europa, amb seleccions, amb el Barça, amb equips que per la teva competitivitat i això, saps que sempre estaràs bé, però a vegades quan et toca més la fibra sensible, Raúl, a vegades costa una mica més allò centrar-se i jugar com tu saps. I escolta'm, la Lliga us està en sensacional, tot rodat, fins i tot massa fàcil, Raúl, a nivell psicològic i de mentalització deu ser difícil també començar els partits, no? Sabent que ets el favorit i que a més no per guanyar, sinó per pràcticament per guanyar de pallissa.
Bueno, sí, es verdad que la liga se ha quedado pues bueno, en una situación diferente, ¿no? Lo que habíamos acostumbrado a esos últimos años. Ha habido mucho éxodo de jugadores a otras ligas. Bueno, el rival que teníamos en estas últimas temporadas, como la Ciudad Real o Atlético de Madrid, en estos últimos dos años, pues ya no está y bueno, nos hemos encontrado un poco con ese vacío. Pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Y nosotros, en verdad, estamos haciendo muy buen trabajo, muy lineal en cada partido. Creo que salimos siempre igual de concentrados y siempre con la misma intensidad. Intentamos ser competitivos a pesar de cómo vaya el entrenador y creo que eso lo estamos demostrando precisamente en el que estamos haciendo, ¿no? Al final del partido. Si no fuera así, pues a lo mejor podríamos ganar el partido y tenerlo igualmente controlado, pero a lo mejor dicen que no sería tanta y sin embargo, pues creo que el hambre que tenemos en cada partido de Liga y de Champions se demuestra que el equipo está muy concentrado, ¿no? Que no dejamos pasar ni un solo balón.
Sí, sí, no. Demostreu sobretot professionalitat i respecte a tots els rivals, que jo crec que això és fonamental i vital. I dissabte encara tindreu més ganes, no? Perquè el Vardar és l'únic equip que us ha tret algun puntet aquest any. Per tant, a per ells, no? Des del minut zero, Raúl.
Sí, por supuesto. Allí fue un partido muy duro. La verdad que teníamos momentos en los que íbamos a haber ganado. Y finalmente pues conseguimos un empate que bueno, como iba el partido, pues nos podíamos dar casi a por positivos, ¿no? Aunque, por supuesto, podemos ganar. Y ahora tenemos una oportunidad muy buena de ganar aquí, de ganar al Barda y conseguir otros dos puntos importantísimos a nivel de clasificación, porque, bueno, estamos en la línea correcta y estamos líderes y no queremos complicarnos la vida de cara a la vuelta otra vez de las partidos, ¿no? Entonces, sabemos lo que tenemos enfrente, porque lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? En ese primer partido de Champions y bueno, estamos con muchas ganas, ¿no? De poder competir y poder ganar al Vardar, porque creo que es lo que se siente de todos.
Don Raúl Entre Ríos, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Zona Mixta i seguim parlant i que vagi molt bé aquesta temporada, d'acord?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Una abraçada, vagi bé. Adéu.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta. Helen Clark called when she got the word. And she said, I suppose you've heard about Web Ellis.
Rugbycat.cat, amb Quico Gómez.
We pulled a few strings and put forward our case.
Dues i 44 minuts, obrim capítol de seccions, comencem amb el Quico Gómez i el seu rugbycat.cat. Com estem?
Molt bé, Dani.
Sí? El que no aixeca cap, no hi ha manera, la divisió d'honor és la Santboiana i tornen del País Basc amb una tova en tota regla. Si la definició tova és alguna, és aquesta, eh? El 40-0 que li clava el Guernica a la Santboiana, mare de Déu santa.
A més, contra un rival directe, perquè el Guernica estava abans de començar el partit just un punt per sobre i, bueno, s'esperava com a mínim un partit disputat i res, la primera part ja, 19-0 pels bascos i la segona va entrar Marc Puigvert, el nou que estava una mica tocat, va començar a millorar una miqueta però els va durar 5-10 minuts fins que es va liar una tangana monumental al camp i va acabar malament per la Santboiana amb la vermella pel seu millor jugador, que és el número 8, la Fatauli, el nou zelandès, que va repartir més del que havia de repartir, i l'àrbitre el va enganxar, i al carrer, i al final 40-0, i la Santboiana, que se li resisteix la tercera victòria, que ja m'explicaràs, tercera victòria amb 9 jornades, no hi ha manera.
Jo crec que estem parlant del subcampió de Lliga, que ha d'optar grans coses i tal, i potser hem de començar a pensar en mirar més a baix, que una altra cosa, perquè sí. aquest resultat és molt significatiu.
Molt, 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 perquè ja no és perdre contra el Quesos o contra l'Ordizia, és perdre contra un rival que estava un punt per sobre teu.
Doncs seguirem la trajectòria del conjunt de la Santboiana i a la divisió d'honor B. Déu-n'hi-do, quin partida. Suposo que si queden 35 a 36 dos equips, és que, vaja, el partit és d'aquells per tenir gravat en vídeo, no?
Un autèntic partidàs, el que es va viure a la Guinardera de Sant Cugat. El Sant Cugat, que era líder invicte, i rebia el Barça, que és la seva bèstia negra últimament. Li ha guanyat ja 4 partits seguits. Un Barça que és la seva tercera victòria consecutiva i que a principi de temporada no semblava que haguessin de fer gran cosa perquè van començar una mica irregulars, perdent algun partit per molt poquet, 10 a 13 van perdre contra les Abelles, uh-huh. I es planten al camp del líder, un Sant Cugat que fins al moment estava absolutament intractable. Havia enganxat el CAU València i li havia clavat 40 punts i els hi guanya un partit. A més, remuntant-se al final, a falta de 16 minuts, el Barça perdia de nou i estava amb un jugador menys i va acabar guanyant. Sí, que el Barça, sí, sí, i a més amb aquesta victòria s'apreta moltíssim la divisió d'honor B, uh-huh. Perquè entre el primer i el cinquè classificat només hi ha una diferència de 4 punts. És a dir, que hi hauran 5 equips, segurament amb les següents jornades anirem veient quin quedarà més amunt i quin quedarà més avall, però ara per ara, molt emocionant la divisió d'honor B, i el Sant Cugat que justament aquest cap de setmana viatja a València per jugar contra les Abelles, que són el quart classificat. Les Abelles és un equip molt potent en davantera, que és el punt on flaqueja una mica més el Sant Cugat. És a dir, que veurem dos estils de rugby molt diferents i a veure com surt el Sant Cugat d'allà. A avui, Dani, aquesta jaca ha de sonar més fort que mai, perquè els All Blacks han acabat l'any 2013 invictes. Han guanyat 14 partits consecutius, que es diu ràpid.
14 de 14?
14 de 14, no han perdut ni un. El rècord que el tenen ells, evidentment, històric, és de 17 triomfs consecutius que el van aconseguir entre els anys 65 i 70. O sigui, que és una efemèride molt important aquesta. I el rècord d'imbatibilitat també el tenen ells amb 23 partits sense perdre. A més a més, un partit, Dani, que és un autèntic partidàs. Si parlàvem que el Sant Cugat-Barça era un partidàs, això és, vaja, no sé ni com qualificar-ho. És un partit boníssim.
Nova Zelanda, Irlanda.
Irlanda-Nova Zelanda. A Irlanda. Els irlandesos volien guanyar per primera vegada la seva història. Els All Blacks, amb 109 anys, encara no els han guanyat. I semblava que ho estaven tocant ja gaire, ho estaven celebrant, perquè al minut 75 guanyava Irlanda de 5 punts. I Jonathan Sexton, l'obertura d'Irlanda, tenia un xut a pals per certificar la victòria. Si la clavava, guanyaven de 8 i ja està.
Recordem que dura 80 minuts un partit.
Sí, perdó, dura 80 minuts un partit de rugby. Doncs a falta 5 minuts, Jonathan Sexton té un xut a pals per certificar la victòria i falla. I ja el run-run ja començava a fer xup-xup una miqueta. I sí, els Blacks agafen la pilota des del seu camp i comencen a jugar, passen racks, vinc a jugar, molt fàcil, a més, com ho fan ells tot, que sembla molt fàcil, però que no ho és. Uh-huh. Pim-pam, pim-pam, i al minut 81 fan la marca. Empaten i tenen el xut per desempatar el partit. A més, els All Blacks sempre guanyen d'aquesta manera, que tot sembla com molt raro, però acaben guanyant. Doncs tenen el xut per transformar, els irlandesos surten abans de temps per pressionar, falla Aaron Cruden, el 10 de Nova Zelanda, però com que han sortit abans els irlandesos, que no està permès, repeteixen el xut, la fica dintre i victòria pels All Blacks. La cara dels irlandesos, evidentment, era un poema, però vaja, estem parlant d'una de les millors seleccions de la història del rugby. I a més, segurament premiaran a Kian Reid, el número 8 dels All Blacks, amb el millor jugador d'aquest any.
I per Irlanda, acabem ja parlant d'aquest partit a fons. Hi ha un jugador molt important que ja ha dit que es retira, no? O'Driscoll.
Brian O'Driscoll, sí.
I que deia que, vaja, bueno, o li feia il·lusió intentar guanyar els All Blacks per com a mínim retirar-se dient
sí.
He guanyat els All Blacks en una de les millors generacions que ha tingut Irlanda al llarg de la seva història. No
la millor, segurament, la generació dels O'Driscoll, dels O'Connell, un autèntic equipàs que al final que ha guanyat 6 nacions, que als Mundials s'ha quedat més curt, però clar, era el partit marcat per Brian O'Driscoll per retirar-se i dir, bueno, he guanyat els All Blacks, per fi Irlanda ha pogut guanyar a Nova Zelanda. I sempre els hi passa el mateix, sempre passa el mateix amb els All Blacks, si no estàs als 80 minuts al 100%, et fan un traje en un moment. És una mica, abans tu ho comentàvem, és com comparar el Barça al futbol, amb els All Blacks són el Barça, però amb el rugby. És a dir, juguen d'una manera que sembla molt fàcil, però que és molt complicat.
Que has de tenir molta tècnica,
has de conèixer molt bé, has de tenir uns mecanismes molt fets ja. Ells, per exemple, quan els estan placant, a vegades fan un pas i ni tan sols miren on la passen. És a dir, que juguen un rugby espectacular, que vaja, jo com a mínim, potser perquè sóc molt jove, però jo no havia vist mai res d'aquest així.
Escolta, com que jo ja sabia que ens enganxaríem aquí amb els All Blacks i parlant d'aquest partidàs, que s'ha de veure, no? Si no l'hem vist, s'ha de veure repetit
en vídeo.
La setmana que ve parlarem dels Carboners de Terrassa.
Perfecte.
I del seu capital, David Cabrera, amb qui has parlat recentment.
Sí, sí, sí.
Anunciem això que de cara a la setmana que
Perfecte.
Ve. Dedicarem més minuts encara, val? Perquè tinc els companys de l'Estela de Bord que avui també porten
protagonista.
Ja. Sí, ja estan apretant per aquí,
molt bé.
Escalfant la banda.
Perfecte.
Gràcies, Quico. La setmana que ve més rugbycat.cat.
A tu, Dani.
Zona Mixta. Esports a la carta. Estela de Bord. Oh, I heard you crying loud.
Els darrers minuts de programa, tants com 8 i mig, els dedicarem als companys de l'Estela de Bord, que cada setmana ens imparteixen alguna classe magistral. De vegades de física, de vegades de qualsevol cosa, però no convalida encara les universitats. És una llàstima, eh? Hola, Agustín López, hola, José Luis Canovas, com esteu?
Hola, què tal?
Hola, bona tarda, Dani, molt bé.
Física, fisioteràpia, matemàtiques... Voleu dir que cal?
Bueno, mira, avui aprofitem un estudi del que ara parlarem, que s'ha publicat aquesta setmana a la revista Caos, una revista especialitzada, que bueno, sempre parlem, no, de quina és la millor lliga del món, o la lliga més competitiva en aquest cas, i arran d'aquest estudi que s'ha publicat intentarem tractar o parlar avui de la relació que hi ha entre el futbol i les matemàtiques.
Una estadística que ve arrel d'aquest estudi que s'ha fet a les lligues més importants del continent europeu, que m'ha sorprès que no estigui entre elles la francesa, no? Està la Bundesliga, la Lliga Espanyola, el Calcio i la Premier.
Efectivament, aquestes quatre lligues són les que han analitzat aquests investigadors de diferents universitats espanyoles, i bueno, parlarem amb un d'ells, amb Francisco Pedroche, que és investigador de l'Institut de Matemàtica Multidisciplinari de la Universitat Politècnica de València i un dels autors de l'estudi.
Doncs saludem al senyor Francisco Pedroche. Com estem? Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Molt content de parlar amb vosaltres.
Nosaltres també, i a veure si aprenem alguna cosa, perquè no sabíem que les matemàtiques i l'esport podien anar, doncs, tan lligats, en aquest cas.
És curiós, sí, és curiós que la gent mira les matemàtiques com una cosa estranya, i la veritat és que les matemàtiques estan en qualsevol puesto i serveixen per a estudiar molts fenòmenos, i en particular les classificacions.
Sí, i si nosaltres, per entendre una mica, no em parlin paraules molt complicades, que si no anirem peixos, i quins són els criteris matemàtics que han utilitzat per arribar a la conclusió que la Bundesliga és la lliga més competitiva d'aquestes quatre de les que parlàvem?
Pues mira, el concepte realment és molt fàcil. Mira, per exemple, tu saps que en la lliga actual, en la primera jornada va quedar el Barça el primer, el Rayo el segon, el Atlètic de Madrid.
Sí.
Imagina que en la segona jornada haguera quedat el Barça el primer, el Rayo el segon, l'Atlètic de Madrid. Mm. Imagina que la tercera jornada haguera quedat igual. Haguera estat un avorriment de lliga de futbol.
Sí.
Aleshores, nosaltres mirem si les jornades, la classificació, canvia molt d'una jornada a una altra. Si la classificació canvia molt, si n'hi ha molts moviments en la classificació, diguem que la lliga és competitiva, és molt competitiva, n'hi ha molta competició, és dura. I si no n'hi hagueren moviments en la classificació de les jornades, diríem que la lliga no és competitiva. En aquest sentit, dic que la Bundesliga és més competitiva que l'Espanyola i que el Calcio i que la Premier, significa que en la Bundesliga n'hi ha hagut molts moviments d'equips en les classificacions.
Interessant, perquè
una cosa molt curiosa, el Barça en la lliga passada no se va creuar en cap equip, perquè va ser el primer tota la temporada, veritat?
I segueix primer.
Bueno, en esta temporada ja s'ha creuat una vegada en l'Atlético de Madrid, me pareix.
Sí, però està allí, no l'ha tret ningú de la primera posició.
Mira, en la Bundesliga de l'any passat va ser el Bayern de Múnich, no se va creuar amb ningú en tota la temporada. Vull dir que en aquest sentit la Lliga Espanyola i la Bundesliga comparteixen una característica en comú, que és que n'hi ha un equip que no se va creuar en ningú. És molt interessant, per exemple, que en la Premier League de fa dos anys el Manchester United i el Manchester City se van creuar en la classificació només ells dos a soles. És a dir, fa dos anys la Premier League era una liga, diguem-ne, hi havia dos lligues ahí. Una que era els Manchester, canviant-se les posicions entre ells, i la resta d'aquí. Aleshores, en conclusió, nosaltres, per a dir que la Bundesliga és la més competitiva l'any passat, és perquè n'hi han hagut més moviments en les classificacions de les jornades.
I com es pot aplicar aquest coneixement de la competitivitat de la lliga? Com es pot aplicar al món de l'esport, a banda de per saber, bueno, que la Bundesliga és la més competitiva en aquests quatre anys?
Per a què serveix això? Per exemple, tu saps que n'hi ha uns coeficients UEFA per a veure quins equips van a les classificacions europees.
Mm-hmm.
També n'hi ha la bota d'oro. la bota de oro, no es el balón de oro, ¿no? El máximo goleador.
Es la bota. La Giga, máximo goleador, ¿no? Es la bota.
Es la bota. Pues la bota de oro, tú sabes que no es lo mateix ficar un gol en la Liga Española que en la Liga Andorrana.
Correcte.
En la Liga Española, un gol val 2 punts. Y en la Liga Andorrana, un gol val 1 punt. Y en la Liga de Serbia, un gol val 1.5 punts. Aleshores, la competitivitat d'una lliga seria un argument a favor de dir, escolta, per favor, si jo ara tinc aquesta lliga i és molt competitiva, un gol en aquesta lliga hauria de valdre més que un gol en una altra lliga que és menys competitiva. Aquest seria un exemple, però n'hi ha un altre exemple encara que seria més important. Els drets de retransmissió dels partits de futbol. Mira tu que aquí nosaltres, igual que diem que la lliga és més o menys competitiva, podem mirar cada equip si és més competitiu o menys. És a dir, si ha pegat moltes voltes en la lliga o no. Per exemple, l'any passat, l'equip que va pegar més voltes en la classificació va ser el València. El València ho va passar fatal i encara ho està passant malament.
Francisco...
Això també pot ser un argument per a dir, a veure, escolta,
una coseta. Et volien comentar, es podrien aplicar aquests mètodes, es podrien extrapolar també per ara que estem esperant al guanyador de la pilota d'or per escollir el millor jugador o el més competitiu?
Hem perdut a Francisco Pedroche quan a lo millor ens hagués donat la solució per saber qui guanya aquesta pilota d'or maleïda ja, perquè aquest any la veritat és que jo tampoc sé ben bé com s'ha d'escollir aquesta pilota d'or. Si és per criteris esportius, per criteris de joc, perquè qui és el millor, això vosaltres
ho podeu ajudar. Home, el que sí que es podria fer és comparar o compartir criteris d'objectius,
sí,
de gols, de trofeus guanyats i després altres més objectius com seria la votació.
O sigui, es podria fer algun tipus de taula matemàtica per saber qui mereix guanyar la pilota d'or. Doncs no estaria malament, eh?
Segur que tindríem molts estadístics que estarien a favor d'aquesta proposta i que ens presentarien possibilitats d'avaluar doncs, com es pot escollir aquest millor jugador del món.
Interessant, doncs ja sabem que almenys la lliga més competitiva és la Bundesliga, però si veig els gargots que hem posat al nostre Facebook i al nostre Twitter de com s'arriba a aquesta conclusió, jo no hi arribaria mai. Gràcies, companys. La setmana que ve, més Estela de Bor amb Agustín López i José Luis Cánovas. Nosaltres tornem demà amb més Zona Mixta. Adéu!